Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimecres 11 de juny de 2025. Com anem? Preparats, preparades per la calor? Avui serà el dia que assolirà la màxima temperatura al Penedès. Si voleu un consell, quedeu-vos a casa si podeu, o a la feina amb aire condicionat, i poseu la ràdio, que hi serem per acompanyar-vos fins a les 12. I aquests són els ingredients d'aquest poti-poti que tenim per avui i que us servirem des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, des d'on us saludem Marc Pujol i Sílvia Delgado. Obrirem el poti-poti sortint a la muntanya, a la fresca, una estoneta, almenys per començar amb bon peu aquest matí calorós. Ens acompanyarà, com sempre, l'Oriol Soler, i avui ens vol parlar de formacions naturals que hi ha arreu de Catalunya i que paga la pena descobrir. A 2:15 ja haurem tornat de la muntanya, serem a casa perquè ens toca escoltar l'actualitat d'aquest dimecres a l'Alt i al Baix Penedès, el primer flash informatiu del dia. A 4:05, la veu de la salut. Avui ens acompanya la infermera Carme Font i escolteu-la atentament perquè ens explicarà com prevenir els efectes de les onades de calor. Que no sé si estem en onada o no, però el que sí sabem és que avui farà molta calor. A 6:00, després del butlletí de notícies, seguim presentant Gieres. Gieres és un projecte, és un sistema pioner que impulsa el Consell Comarcal de l'Alt Penedès, i el que pretén, el que busca, és afavorir que la gent gran, a partir de 65 anys, pugui continuar vivint a casa seva, amb autonomia, amb independència, al seu entorn de sempre, però amb seguretat. La Núria López, coordinadora de Serveis Socials Bàsics del Consell Comarcal, ens explicarà com ho fan. A 11:15, de nou 5 minuts per l'actualitat, per aquest dimecres, per saber què passa a l'Alt i al Baix Penedès, el segon flash. I a 4:05, farem tertúlia amb la nostra gent gran i parlarem de calor, de piscines, de platja, de si utilitzen o utilitzaran els refugis climàtics que s'habiliten a molts municipis. D'estiu, en definitiva, hi diran la seva la Júlia Brics, la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Pere Mitjans. Seguirem després del butlletí de les 11 amb l'equip de Vinseum. Avui ens acompanya la Laia Pérez i ens presentarà totes les millores de l'accessibilitat tant física com cognitiva que s'han adaptat als diferents espais expositius del museu. A 11:45, de nou l'actualitat truca a la porta, l'estudi 1 de Ràdio Vilafranca, i els companys dels serveis informatius ens explicaran com va acabant aquest matí els nostres municipis. I acabarem amb agenda, amb un parell de recomanacions. D'una banda, la primera concentració diabòlica de motos i cotxes clàssics d'aquest diumenge a Sant Pere Molanta, i de l'altra, del músic veu que desembarca a Sant Sadurní. Recomanarem concert i aprofitarem per fer balanç. Així sonarà aquest matí de dimecres el Penedès en xarxa, ben fresquet.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Arrenquem aquest matí de dimecres sortint a la muntanya, a la fresca, tal com fem un cop al mes, de la mà del nostre guia, l'Oriol Soler, que avui ens parla de formacions naturals a Catalunya. Anem a Ràdio Sant Sadurní, on ens espera ja amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs, com comentes, saludem ja el nostre guia de referència, Oriol Soler. Com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia. Aquí ja, amb l'estiuet aquí al costat, eh? Comença a notar-se la calor, ja buscant l'aigua.
Amb aquesta calor que fa, el que tenim és ganes de buscar l'aigua, de buscar l'ombra, aquesta muntanya que ens apropes més a més, i en aquest mes de juny parlem de formacions naturals aquí a casa, a Catalunya.
Sí, tenim la gran sort de que a Catalunya tenim moltes formacions naturals espectaculars, no? Com podrien ser cales que s'han anat erosionant, boscos tipus Fageda d'en Jordà, coves subterrànies, congostos, avencs... Catalunya és això, és plena de joies aquestes formades per la força de la naturalesa i aquestes s'han format sobretot amb el pas del temps, mitjançant el vent, pluja, gel... I avui parlarem d'aquests fenòmens, aquestes formacions espectaculars que s'han format a la natura i que podem gaudir a prop de casa. Per tant, anem a voltar una miqueta per Catalunya com bé ens agrada. Anirem primer de tot a un clàssic, que és el Congost de Mont-rebei. Tots i totes segur que l'hem sentit a parlar. No sé si potser no hi hem tingut l'oportunitat d'anar, però val molt la pena fer la visita. És un paratge natural que forma part de la reserva natural parcial del Noguera-Ribagorçana i de Mont-rebei i es troba ja al Pallars Jussà. Té una extensió d'unes 600 hectàrees va ser adquirit per la Fundació Catalunya Caixa el 1999 amb l'objectiu de preservar els seus valors naturals. Per tant, és un espai molt protegit i, de fet, l'any 2005 es va declarar refugi de la fauna salvatge. Així, doncs, és un espai que sí que té una miqueta d'impacte dels humans, no? però es manté una miqueta l'essència aquesta de l'espai natural. Tot i així, molt de tant en quant van sortir notícies de que han de tancar l'espai per seguretat, com va passar fa uns mesos, perquè va haver una esllavissada i el pas típic, l'excursió típica es va veure afectada, però és això, al final és purament natura i és canviant, és variant. Allà tenim moltes rutes de senderisme. Dos rutes principals estan separades com ruta llarga o ruta curta. La llarga aniria des de l'aparcament de la Masieta, allà a Lleida, fins a l'aparcament de Montfalcó a Osca. Per tant, és un recorregut que travessant un pont penjant vas d'una banda a una altra del riu i passes això, no? Des de Catalunya fins a Aragó. Aquesta ruta seria d'uns 16 quilòmetres. I després tenim la ruta curta, que seria des de l'aparcament de Masieta, també, fins al pont penjant del Siga, que és el pont que us comentava, que travessaria d'una banda a una altra. Aquesta serien 10 quilòmetres. El pont del Siga ha hagut alguna anècdota de gent saltant des del pont, és, al final és un desnivell considerable i han hagut bastants ensurts. Clarament, quan hi havia molt de caudal al riu, al pantà, i dins del que cap encara es podia fer alguna cosa, no? A nivell de caudal, doncs, el fet que quan hi ha molta aigua, que els últims anys ha sigut complicat, es pot practicar caiac, també. Hi ha l'opció d'anar des de la part baixa i fer tot el Congost amb caiac, i poden vindre a buscar al final, per tant, pot ser una ruta d'anada. I després, així, una miqueta més d'aventura, tindríem diverses vies ferrades allà. Per tant, tenim senderisme, caiac, vies ferrades, pot ser una activitat molt completa. De ferrades tenim des de nivell d'iniciació, que serien les K2, que alguna vegada hem comentat, que tindríem Teletubbies i Olmo Soler. Després tindríem la Castor Quiza Olmo, que és la K5, que aquí hi ha nivell ja més alt, més que pensem que el màxim nivell és una K6, ara es van inventar aquestes de K7 allà a la Vall d'Aran. I allà, aquí sobretot, tenim Feliz Navidad, que el nom pot enganyar, però és una K6, per tant, ja a nivell ja per experts. Després, tornem una miqueta més cap aquí, cap a prop de casa, i ens anem al Garraf. Aquí al Garraf, segur que tots i totes hem sentit, l'Avenc de l'Esquerrà, que és un dels avencs més famosos de Catalunya. Està a la finca de propietat de Cal Esquerrà, a Olesa Bones Valls, al Garraf, i és un avenc que és molt conegut per la seva llargada i profunditat. Les primeres informacions que es troben són del 1897, on se li donava una fondària de 76 metres, i aquesta fondària s'ha anat descobrint l'avenc, i avui dia hi ha un desnivell contrastat topogràficament de menys 291 metres.
Uau.
I una llargada de 1.938 metres, que sí, és veritat que he estat llegint ara últimament, que s'han descobert nous camins, nous trams, que podrien ja arribar fins als 2.000 metres. Per tant, déu-n'hi-do el recorregut que tenim. Aquí podem fer espeleologia per descobrir l'avenc, cosa que necessitem un nivell tècnic, no?, per poder fer aquest recorregut. I si no, doncs podem fer una ruta de senderisme per allà per Olesa de Bones Valls i anar a veure l'entrada de la cavitat, l'entrada d'accés. Què més tenim? Roca foradada. Roca foradada hi ha moltes.
Sí.
Moltes. Tota roca que tingui un forat, roca foradada, i és un al·licient per conèixer l'entorn i per fer una ruta. Parlarem de quatre. Tres bastant conegudes, una que ara es començarà a conèixer una miqueta, i comencem, doncs, a prop de casa, Montserrat. Tots coneixem la forada de Montserrat. Hi ha una ruta molt senzilleta des de Can Massana, d'uns 25 minuts, que ens portarà fins a just a la foradada, i que ens donarà l'oportunitat també de pujar una miqueta, grimpant una miqueta, d'arribar just al centre del forat. Per tant, podrem accedir-hi al mig. Allà notarem l'efecte Venturi, que es diu, que és l'efecte aquest del vent quan passa per un espai tancat. Per tant, notarem la finestra oberta, no?, la ventolada oberta. I és molt... va ser molt conegut el senyor Alexander Poli, que va fer de salt base, que és com els homes esquirol, que obren així la capa, no?, i va creuar la foradada a 200 km per hora. Per tant, cal dir que aquest senyor, doncs, malauradament, va morir al cap de dos anys, em sembla.
Com molts dels que practiquen aquest esport.
Sí, és un esport molt extrem, que se la juguen moltíssim perquè al final van apurar, no? I si teniu l'oportunitat d'anar a Montserrat i veure la foradada, veureu que és un espai molt petit com per passar volant a 200 km per hora i apuntar, no? Doncs va haver la sort de que ho va poder fer. Després un espanyol també ho va poder fer, i poca gent més. Per tant, un espai molt conegut dins dels esports d'aventura. Després tenim la foradada de Cantoni Gros, també molt coneguda perquè està al costat d'una cascada de 15 metres i és una ruta circular d'uns 20 minuts des del cotxe. Deixaríem el cotxe allà a la mateixa població de Cantoni Gros i farem una petita excursió de baixada fins a arribar a la cascada. Ruta després de Mont-ral, la foradada de Mont-ral. Aquí podem visitar, entre altres, la Cova de la Moneda, que alguna vegada hem parlat, és una cova molt senzilleta, on podem entrar, jo diria, recomanat entrar amb el casc, i farem una ruta circular que ens portarà fins a la foradada. Aquí és una foradada que també puc accedir i caminant tranquil·lament fins just al forat, i és una ruta circular d'unes 2-3 hores, on podria allargar una miqueta si me'n vaig cap a baix, cap a la vall del Glorieta, on hi ha el barranc Glorieta, que alguna vegada, de fet l'últim dia ja vam parlar sobre la normativa, no hi entrarem, però es podria fer barranquisme allà, hi ha molta zona d'escalada, o simplement fer un banyet als gorgs naturals, sempre i quan es protegeixi l'entorn, com hem pogut comentar el mes passat. I després tenim la foradada de la Pobla de Segur. Aquesta no és tan coneguda, tot i que ara començarà a conèixer més, perquè just la nova via ferrada que vam comentar que s'estava formant, o que l'estaven fent, passa just per al costat de la foradada. Per tant, serà un nou recorregut interessant a conèixer per les ferrades, i a més perquè passarà per un lloc molt xulo, com pot ser una d'aquestes foradades. I per acabar, ens anem cap a la zona de les Terres de l'Ebre. Anem a veure les roques de Benet, que està a Horta de Sant Joan, al Parc Natural dels Ports. Són uns monolits de conglomerat molt grans, de grans dimensions, que surten al mig del paisatge. I són molt icònics per la seva silueta i sobretot perquè formen part del paisatge que va inspirar Picasso. Aleshores, és com que té el, és com, té el reconeixement aquest i té la part interessant, no?, de veure i de potser de comparar amb el que va poder fer Picasso. Aquí tenim una ruta, que és una ascensió a les roques de Benet. És una ruta de dificultat moderada, amb una part final on sí que s'ha de grimpar amb uns trams equipats amb cordes. És una ruta de 6 quilòmetres i mig, un desnivell de 435 metres, 435-450, i per tant una durada d'unes 4 hores i mitja més o menys. Apte per tothom, sempre i quan, doncs això, puguem fer algun tram de grimpadeta. I així interessant, molt a prop, al costat, tenim el barranc de Canaletes, que és un barranc que personalment és un dels més bonics de Catalunya, a nivell sobretot visual. Té gorgues cristal·lines, blau turquesa. Dificultat tècnica no gaire, és molt senzillet. Al final són majoritàriament tots salts, sifons, que són forats on hem de submergir el cap per passar d'una banda a una altra, però molt senzillet. Sempre veiem la llum al final del túnel, no? Veiem l'altra banda. I només ens trobem un ràpel que seria, podríem dir, obligat, tot i que es podria arribar a saltar, però és un salt ja una miqueta més tècnic. Però en general és un barranc d'iniciació, molt facilet, per gaudir d'aquest esport amb família, amb infants. Per tant, una activitat molt xula, si volem un toc d'aventura, i combinar un cap de setmana amb barranquisme i excursió senderisme a les roques de Benet.
Déu-n'hi-do la de propostes que tenim aquí a casa, bastant dividides per tot Catalunya.
Clar, ens hem mogut per una miqueta de tot Catalunya, per suposat. Hi ha molts més espais així d'interès, molts... la naturalesa aquí a Catalunya ha fet molts espais, ja dèiem abans, el tema de moltes cales espectaculars, moltes cavitats, moltes coves, les coves de Sant Nitre, Collbató, o qualsevol cova així més famoseta... fonts naturals o surgències d'aigua, el bullidor de la llet, per exemple, ara se m'ocorreix allà al Berguedà. És que, clar, la naturalesa és tan forta, tan potent, no?, que ens té moltes sorpreses amagades. Aleshores, com diem sempre, al final és descobrir una miqueta el territori. Avui hem volgut anar una miqueta a diferents punts de Catalunya, però si sortim al carrer trobarem un munt de coses.
Hi ha una mica el que sempre diem, Oriol, tenim moltíssimes coses a casa. També és veritat que són llocs, alguns d'ells sobretot, molt freqüentats.
Sí.
Per tant, al tanto una miqueta amb això, no... Si anem ara al mes de juny, un dissabte a les 10 del matí... doncs potser serà una mica bogeria.
Clar, hem de pensar que nosaltres aquí comentem aquests jocs, fem recomanacions, però no recomanem mai el fet d'anar, sobretot en temporada alta, a llocs tan massificats. Com diem sempre, cal descobrir aquests racons i ja ho dèiem el mes passat, el tema del Glorieta, per exemple, està molt massificat. Cal saber que estan allà? Sí. Si ho podem manegar i anar a temporada baixa... o entre setmana o coses així, doncs molt millor. Però intentar, doncs això, no anar als jocs massificats, però igualment recórrer Catalunya i gaudir d'aquest entorn. Al final és buscar una miqueta de recerca i intentar buscar, doncs, aquell horari, no?, que ens vagi bé, però que alhora no es trobi tan massificat. Això passa molt a la Via Ferrada de Cala de Molí, la de la platja, superfamosa, preciosa, única a Catalunya, perquè va per la platja. És molt bonica, és molt bonica. Però hi ha tanta gent... que es fa eterna. Jo hem arribat a estar 4 hores i mitja, potser, fent la Via Ferrada, quan amb una hora i mitja...
A ple sol, eh?
A ple sol. Amb una hora i mitja la podries fer. Aleshores, clar, doncs, si en lloc d'això hi vas a les 7 del vespre, 6-7 del vespre, ara que la nit es fa més, es fa més tard, sempre controlant, doncs, el que dèiem sempre, la seguretat, l'hora de que sortirà, s'anirà el sol... I, per tant, bueno, doncs, també es pot fer nocturna, també pot ser interessant, no? Buscar aquests punts que pot ser d'un interès sempre i quan ho pugui fer, per tant, que estigui en el nivell adequat per la meva experiència. Però buscar aquest equilibri, buscar... Jo puc fer aquestes activitats inclús tan massificades, però buscant l'equilibri aquest de no anar just a hora punta o amb dates en concret, no?
La muntanya està de moda, ens encanta que estigui de moda, però no té aquest hàndicap de que, bueno, els llocs així més coneguts, doncs hi ha gent.
Sí, és això, buscar l'equilibri i gaudir l'espai i sempre, pues, el que diem sempre amb seguretat, buscant informació prèviament, preparar bé la ruta i poder-ho fer, pues, això, gaudir de la natura però amb la major seguretat i mira, és que si podem anar sols per un d'aquests espais que he dit, no? Poder anar per Montserrat, que això passa molt, a Montserrat aquí a la zona de la Foradada, és a l'altra punta del monestir. El monestir està patat de gent. I sí. Hi ha de turistes, però no tant turistes, no? Gent més d'aquí de casa que, bueno, pues que anem al monestir per X motiu. Doncs, ostres, anem a descobrir l'altra cara de Montserrat, anem a descobrir altres punts de la muntanya màgica, no?, que se li diu, i aprofitem i recorrem aquests espais que no són tan coneguts com, per exemple, la Foradada. Nosaltres no fa gaires setmanes vam anar a fer una ruta per allà per fer un barranc sec amb ràpels i de més, sense aigua, i ens vam trobar que estàvem totalment sols a la zona de Foradada. Sí que quan baixàvem venia un grupet de dos, però superbé.
Sí, com sigui, no deixarem de fer muntanya, tampoc hem de deixar de fer a l'estiu, tot i que la calor ens complica de vegades una mica l'existència. Com diem sempre, preparar-nos de la manera més adequada, sobretot portant tota l'aigua necessària, material adequat per fer aquestes rutes i no deixar de sortir a la muntanya, fer-ho en hores que no piqui el sol tant.
Sí, això sobretot, ara amb la calorada que comença a vindre, el tema de la hidratació és superimportant, perquè ara és el major problema és aquest, trobar-nos sense aigua, i passar un bon moment o haver d'activar els serveis de rescat per al tema aquest de falta d'aigua i d'hidratació. Per tant, molt important.
Seny, com sempre diem, i a la muntanya. Oriol, com sempre, és un plaer tenir-te amb nosaltres més a més al Penedès en Xarxa i ens retrobem ja el mes vinent amb l'última secció de la temporada. Que vagi molt i molt bé i fins la propera.
Fins la pròxima. Que vagi molt bé.
Penedès en Xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Avui farà molta calor, serà el dia més intens d'aquesta petita onada o episodi de calor d'estiu que estem patint, així que us recomanem intensament La Veu de la Salut, que arribarà a 4:45 amb la infermera Carme Font, que ens explicarà com prevenir els efectes d'aquestes onades de calor. Ara el flaix de notícies.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Unió de Pagesos reclama l'autorització perquè tractors i maquinària agrícola puguin circular per la C15 durant el període de la sega i la verema. El sindicat agrari ha reclamat al Departament de Territori l'autorització perquè la maquinària agrària pugui circular pel tram entre Igualada i Puigdalba del 15 de juny al 20 d'octubre, coincidint amb les setmanes de la collita de cereal i la verema, com s'ha fet els últims anys. Recorden que es tracta d'una via ràpida que no disposa de vials de servei al llarg de tot el recorregut, i en els trams on sí que n'hi ha, aquests es troben en un estat impracticable, fent inviable el pas de la maquinària. A més, el sindicat demana a la Conselleria de Territori que convoqui una reunió per conèixer el projecte de millora de la xarxa de camins agrícoles a l'entorn de l'eix diagonal al Penedès, que va presentar el 10 de maig. El sindicat interpel·la així el govern a trobar una solució definitiva al pas de la maquinària agrícola. Unió de Pagesos recorda que el fet de forçar la circulació de vehicles agraris per les vies alternatives a la C-15 comporta riscos pel fet que aquest tipus de vies en molts casos són estretes, amb revolts pronunciats i poca visibilitat. L'Ajuntament de Subirats ha vetat l'accés del Departament d'Educació a l'escola El Serral, del nucli de l'Avern, on s'ha notificat la intenció de retirar el barracó on hi ha dues aules polivalents. El mòdul es va instal·lar fa quasi 20 anys i s'ha convertit en un espai vital pel centre i pel poble, de poc més de 500 habitants, segons defensa la comunitat educativa i el govern local. L'educació els ha comunicat que el 4 de juliol procedirà a treure el barracó, però l'alcalde Jaume Domènech ha signat un decret on prohibeix qualsevol actuació no autoritzada en relació al mòdul, tot recordant que està dins d'una escola que és de titularitat municipal. Fonts del departament, consultades per l'ACN, apunten que no hi ha res decidit. El passat divendres 30 de maig, Cunit va viure una jornada festiva i plena d'emoció amb motiu del bateig de les noves figures del Seguici Popular, els gegantons Terra i Aire i el nou drac Flameta. L'acte va comptar amb una gran participació popular i va reafirmar el compromís del municipi amb la preservació i creixement del seu patrimoni cultural. Les noves figures han estat creades amb el suport de la Diputació de Tarragona, gràcies a una subvenció en l'àmbit de la cultura, fet que ha permès fer realitat aquest projecte de gran valor simbòlic i identitari pel municipi. Aquest divendres 13 de juny a les 7 de la tarda actua a l'església parroquial Sant Jaume de Moja la coral de l'Institut Eugeni d'Ors de Vilafranca. No s'ha establert preu d'entrada i s'aplicarà la modalitat de taquilla inversa, que comporta que els assistents aporten el seu donatiu voluntari en acabar l'actuació. El propòsit del concert és el de recaptar diners per contribuir al manteniment dels edificis parroquials. La coral de l'Institut Eugeni d'Ors va començar a funcionar l'any 1970 i ja va actuar l'any passat a Moja en un altre concert a benefici del manteniment dels edificis parroquials.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts i mig de 2:15.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
A la veu de la salut, un cop al mes, professionals de l'àrea de salut Penedès Rural Oest ens acosten consells útils per poder tenir una vida més saludable. Avui la infermera Carme Font ens dona recomanacions per prevenir els efectes dels cops de calor. Així que marxem fins a Canal 20. Allà ens espera el Raimon de Cara.
Així és, Sílvia. Avui a l'espai que dediquem a la salut, la veu de la salut, de manera periòdica per parlar de diferents qüestions. Avui ens interessem per la prevenció dels efectes de les onades de calor sobre la salut. I ho fem de la mà de la Carme Font. Què tal? Molt bon dia, Carme.
Molt bon dia.
La Carme Font és infermera que treballa al CAP Penedès Rural Oest.
Correcte.
I d'entrada hem de situar això, que és una onada de calor.
Bueno, una onada de calor no és només un punt de calor, correcte, sinó el que entenem és un,
període de diverses hores, dies, amb temperatures més altes de lo normal, per sobre de lo habitual, tot i que sabem que a l'estiu sempre pugen molt. Seria de manera continuada i en el cas del Penedès, sobretot, fixaríem unes temperatures de 35 graus i unes nits més tropicals. I això no refresca. Això seria realment una onada de calor.
Que cada cop són més sovintejades, cada cop hi ha més onades de calor.
Sí, realment en els últims anys s'ha vist una pujada i un manteniment de temperatures més altes a l'estiu i el cos està preparat per això, el cos humà. Però realment arriba un moment que superen, quan aquestes temperatures superen les habituals del cos, el que està preparat pot fallar i provocar deshidratació, marejos i fins i tot un col·lapse.
Onades que ja les tenim a tocar a la porta aquesta mateixa setmana.
Ja ho notem. Ja ho notem, molt.
I al cap també ho noteu.
Bueno, comencem ja a avisar tothom i la gent ja comença a queixar-se, no?, de que arriba pues, això, que quina calor fa migdia. I això és una miqueta per on tenim que dirigir, no? Què podem fer a diari, en petits gestos, per evitar que la situació, que és una situació controlable, se'n surti de les mans, no?, i sigui una emergència.
A qui afecta més i quins riscos hi ha?
Evidentment funciona i el risc és més gran per la gent gran, no? Sobretot quan viuen sola, els infants petits i totes aquelles persones que tenen malalties cròniques o que viuen soles i són més vulnerables perquè depenen més dels altres, no? I en aquesta situació sí que convindria que tota la gent que els envolta participem una mica del seu cuidado, no? De recordar-li pues, els petits consells, preveure per ells, mirar, no?
I com ho podem saber, que una persona està a punt de patir o està patint un cop de calor?
La prevenció és molt clara. El possible cop de calor seria una pujada de temperatura que ens deixa, potser, arribar a deixar-nos estabornits. Podem tindre la pell molt calenta, seria un altre dels símptomes, mal de cap, aquests són els símptomes més lleugers, i una forta deshidratació, que a vegades porta això. No tens sensació de set, però el cos està cremant. Temperatures altes que es poden registrar en el cos humà per damunt de l'habitual sense tindre referència a una patologia prèvia, evidentment, o a prendre una substància o alguna cosa que la pugés, no? De manera no natural.
I com ens podem protegir?
La prevenció és superclau i les mesures són supersenzilles. Beure molta aigua sovint, encara que no tenim set. I això és algo que sembla i que diem moltes vegades, sí. Però nosaltres mateixos, per al tarannà de vida la més jove i per al tarannà de vida del gest gran, que ja perden aquesta sensació de set, no ho fem.
No es fa, no.
Llavors, clar, tenim que recordar-ho a la gent més gran que tenim a prop, als nens més petits, fer glopets petits sovint, que ho tinguin a la mà, aigua sola o aigua refrescada, líquids en general, no?
I què vol dir sovint? Cada quant?
Bueno, en la mesura que... Clar, aquí va el perfil de cadascú a l'hora de beure, no? Hi ha molta gent que li costa molt, i ja t'he dit, sobretot gent gran, que ja no tenen set, i te diuen, és que no tinc set. Ja no hi pensen ni el cos li es demana. Tindre-la a la mà cada vegada que passi, jo moltes vegades ho dic, no? Si esteu per casa, deixeu una ampolla preparada, una jarreta amb aigua llimona, aigua fresqueta, no cal que sigui freda. Però sí, i anar bevent. I si sortim al carrer o anem a la feina, doncs, evidentment l'ampolleta que tenim tots i donar-li fer un pas. No? Aprofitem per fer mitges paradetes, que també ens venen bé per al tema estrès, i anar bevent.
Molt bé. És una recomanació, no? Beure sovint aigua, encara que no es tingui set. Més recomanacions.
Evitar sortir al carrer en les hores més puntuals. Això és com molt de sentit comú,
sí.
No? Tothom ho notem. Sortim, veiem aquesta llum que superbé, però que cau a saco, que diem. Pues evitar sortir en aquestes hores, sobretot aquest perfil de persones més sensibles. I si hem de fer-ho de qualsevol manera, agafar les zones ombrades, trobar paradetes a llocs molt adients, no?, que estiguin acondicionats, pues, supermercats, el CAP, les farmàcies, centres que ja tinguin aire condicionat o que estiguin una miqueta refrigerats. Passa per allà, evidentment. Això seria des de les 12 del migdia més o menys fins a les 5 de la tarda, que són les hores punteres. A més, bueno, el que hem dit, si hem de sortir, pues, cobrir-nos, no? Portar barret, no? Roba clareta, més aviat de teixits naturals, com podria ser el cotó. Cotó, roba molt, molt lleugera. La sintètica encara conserva i condensa més el calor. I, evidentment, també protecció solar, clar. Hem de cuidar la pell, també.
Clar, tothom ho associa a la platja o a la piscina.
Claro, i així tot que demanem sempre. Sempre portem ombretes, no? Per les típiques ombreles de platja. Abans es veien molt, ara ja es veu poc, però de tant en tant veus algun paraigües obert cobrint-se. També és una bona forma de fer-ho.
Per tant, també per sortir, no només per anar a la platja, sinó també per sortir al carrer, també, de la protecció solar.
Sí, sí, sí.
Sempre.
Això està claríssim. Per prevenir cremades de primer i segon grau en gent sensible, pell clara, i que encara no ha començat a protegir-se. No? Coses que tindríem que tindre a casa, també en compte, seria tancar les portes i finestres, bueno, més que portes, les que donen a l'exterior, evidentment finestres, les persianes baixades, Això seria ventilar primeres hores, que seria el més fresc, les hores més fresquetes i a últimes de la tarda, per refrigerar tota la casa, però en les hores puntes d'aquestes de més sol, tenir-lo tot baixat. Refrescar-los amb dutxes, amb draps humits, això seria una altra cosa que podem també tindre dintre de casa, i evitar l'alcohol, que sembla que no, però també ens deshidrata, i molt, i fer àpats lleugers. O sigui, aquelles menjades grosses que fem a l'hivern, que són molt calòriques, doncs ara durant l'estiu ja tenim un altre ventall, no?
No cal.
que podem retirar i ens senten... Que ja al cop ens la crida, també això.
I també tenir en compte les persones grans.
Això és molt important.
Especialment si viuen soles.
És molt important, sobretot en hores que es queden més aviat sols o que no tenen ninguna persona dintre de casa convivint, que les pugui recordar les cosetes, trucar-les sovint, passar a veure'ls, sobretot si tenim veïns que també sabem que estem sols, doncs estaria bé, no?, passar-nos, preguntar què tal, recordar-li, no?, fer una... res, 5 cèntims. Uh-huh. Passar un minutet, recordar-los amb ells i fer una estoneta.
I si, malgrat tot això, aquestes mesures de protecció, apareixen símptomes de cop de calor, què és el que hem de fer? Com hem d'actuar?
Bueno, el primer de tot, que aquest seria aquest possible cop de calor, pot començar per un mal de cap, lleuger, però que després va més, una pell molt calenta, pot donar inclús símptomes digestius, com una mica de nàusees, mareig, i a nivell mental doncs una mica de confusió, i cal actuar molt ràpid. I això seria traslladar la persona en un lloc fresc, treure-li l'excés de roba que pugui tindre, refrescar-la amb aigua i draps mullats, i si no millora, trucar, evidentment, immediatament al 112. Tenim més recursos, Tenim teleassistència, que també tenen molta gent a casa, que també s'hauria de tocar el botó de teleassistència per la gent gran, i també hi ha moltes campanyes informatives. No fer ulls tancats, això, no? Sinó ser molt conscients, sobretot els que tenim tota aquesta independència, i sabem, la gent que ens envolta, que pot dependre de nosaltres, d'un petit gest.
Sí que hem detectat, especialment, segurament que acompanyat amb la situació meteorològica d'aquests augments de més dies de calor cada any, són més sovint tallades aquestes temperatures més elevades, també un augment de la consciència. Cada cop sembla ser que la gent és més conscient de que hi ha aquesta problemàtica.
És molt, molt important, molt important. Més o menys tots sabem el que és passar una calor forta, però la gent que l'ha patit una vegada o ha tingut a la vora algú que l'ha patit, genera un impacte tan gran que ja et surt sol cada vegada que entra una onada, no?
El que hem de tenir clar és el que comentaves ara fa una estona al principi, no? No és només calor, sinó és un risc per la salut, una onada de calor.
Completament. Sí, no és només algo que està allà i dient, bueno, va con el verano. No té res a veure amb això. Realment és un risc per la salut molt important i pot donar-nos un susto convertir-se en una emergència.
A les persones amb més situació de risc, el que comentàvem, doncs, gent gran, també nadons...
Important, és el que dèiem, ells tampoc saben. També hem de ser conscients de si viatgem, podem incloure i tenim que incloure els animals de casa, els que tenim les nostres mascotes, no deixar-les tancades, en llocs tancats o poc ventilats, deixar-los aigua fresca a la vora, Però en el cas dels nens, evidentment, donar-los, i estar per ells. Ells no poden fer-ho per si mateixos, sobretot els nadons recent nascuts, i se'ls ha de donar l'aport d'aigua que necessiten, portar-los amb aquesta roba fresqueta, evitar-los sortir-los a passejar en hores de calor forta, i el que dèiem, si és necessari sortir, sabem i dirigir-nos, fent una trajectòria que inclueixi llocs ventilats i que estiguin acondicionats.
Uh-huh. El que comentaves de protegir-se a casa, tenir molt clar en quin moment s'ha de ventilar la casa, perquè també hi ha un moment que millor tenir això, les persianes baixades.
Això ho feu una mica de sentit comú, de manera habitual tots, però cal recordar-lo. Les primeres hores del dia, del dematí, són fresques. Han sigut tota la nit i són aquelles que hem d'aprofitar per ventilar. Però entrada les primeres hores, ja, les 9, les 10, podem començar abans de sortir de casa per deixar-la fresca. Uh-huh. I a la tarda igual. Passa la onada aquesta que hem dit que hem posat aquest parell de 17 hores de la tarda, però pot prolongar-se una miqueta. Cap allà a les 8, que baixa ja el sol, començar també a tancar la casa. És com un poc ritual, no? Uh-huh. Continuar el ritme solar.
I ventilar durant tota la nit?
Per suposat. Si es pot i si no. I si estem en llocs que tenim que tindre tancat per lo que sigui, recordar les mesures que podem tenir, ventiladors, a fer corrents d'aire dintre de casa si podem, entre finestres si no tenim medis electrònics, però sí, fer-ho. Cuidar la casa, l'entorn, com si fos la mateixa pell.
El que explicava abans també d'estar pendents de familiars si estan vivint sols, trucar de manera sovintejada i també a l'hora dels àpats també tenir en compte això, no? De com es menja, també...
És recordar una miqueta això.
Entre coses fiscalitzar, encara que la persona visqui sola,
claro,
també fer algun recordatori.
Passar per casa i veure realment que les ampolles han baixat, les ampolles que han deixat preparades d'aigua, sobretot si són gent gran al nostre càrrec, o no, directament, el que dèiem abans, una miqueta, no? Un veí, algú que viu sol, algú que està més, com més aïllat, també tindreu en compte. Fer qualsevol motiu, una parlada 5 minuts, que també li vindrà molt bé d'una altra manera, i fer una miqueta aquesta fiscalització que tu indicaves una mica, no? Veure si aquella aigua ha baixat, si està menjant-lo adient, si té coses fresques a la nevera, per exemple, si tot això està funcionant, si la casa també l'està ventilant o la notem massa carregada, si s'estan complint una miqueta aquesta normativa o ajudar-los a recordar-lo a fer. Els més propers, clar.
Si i àpats que no siguin contundents, no? Que no estem a l'hivern. Quin tipus d'àpats recomanaries?
Menjar frescos, sobretot, amanides... Hi ha moltes begudes fresques ara mateix, els gazpachos que diem, no? També totes les verdures fresquetes, sí. Menjar de temporada, evidentment. La natura és molt sàvia, la naturalesa, i ens porta exactament el que necessitem. I quan arriba l'estiu tenim les fruites més sucoses i més aigüoses que n'hi ha. El meló, la síndria, préssec, raïm, tenen molta quantitat d'aigua. Molt de sucre, també, hem de dir-ho, sí, sense passar-nos, però recordar que totes aquestes fruites que també porten aigua ens estan ajudant i recordant al cos que necessitem aquella que no ens estem donant compte i l'estem perdent.
I el que apuntaves també abans, l'alcohol deshidrata.
Això és algo que a la nostra terra, que ens agrada a tots, no? Estem en zona de vi, és real. Si l'alcohol ens deshidrata més que aportar-nos líquid, vull dir, no es pot considerar com una beguda que pugui, en qualsevol cas, substituir l'aigua.
Mm-hmm. Abans parlàvem de persones de risc, grups de risc. També caldria recordar que hi ha les persones que treballen a l'exterior. I aquí també un seguit de recomanacions de sentit comú que cal recordar.
Per suposat. I és tal qual de sentit comú. Tota la gent que treballa exposada al sol en hores punteres també ha de tindre unes mesures mínimes. O sigui, anar protegit amb gorres o barrets, el que calgui. Tant gent que treballa a la construcció... com agricultors, gent que fa feina a hores de solar a tope. Parades de temps, reponer aigua més sovint encara de lo que estaven dient abans, perquè també la pèrdua és major, protecció solar, i evitar fer les feines més fortes en les hores realment de migdia, no? Que són les que més directe cauen. El sol més perpendicular.
Ja no es pot fer aquella jornada que es comentava de sol a sol.
Bueno... Jo crec que en aquelles èpoques també hi havia una manera, no, de previndre, que veies que inclús els pagesos mateixos paraven, se ficaven sota els arbres, tenien les seves cabanyetes, es protegien també del sol, ells eren molt conscients. Perquè jo, clar, hi ha pacients que et diuen, no, si és que estàvem acostumats, ha anat canviant tot, el sol, el ritme i la nostra pell també.
No situa dins dels grups de risc, no hem parlat dels joves, però també cal adreçar algun missatge als joves.
Tota la gent que fa esport. Això està clar, inclús al nivell de col·legi. Si estem en hores escolars, i això ja la direcció dels col·legis ja ho tenen més o menys en compte, és dintre de les mesures que les directrius que n'hi ha, de no sortir a exposar-se en hores de sol al pati, no fer esports de gran demanda d'energia, també en hores punteres, i si es cal fer-ho, doncs en pavellons prèviament que estiguin que estiguin acondicionats, no, no a l'aire lliure. Ni grans esforços, beure aigua prèviament també i reposar després. Dutxes fresques, tornem a lo mateix. I bueno, és una mica fer cas al cos, sobretot en la gent jove que encara és molt conscient, no, del cos que tenen. Mm-hmm. I de les necessitats que tenen. El que passa que els fan sentir poc. La veritat és que l'escoltem poc.
Aleshores, aquesta necessitat de, si es pot, fer, evidentment, esport sota cobert. Masses zones d'ombra no hi ha a la comarca, en aquest àmbit, en aquest cas, on treballes.
Seria bonic. La veritat és que sí, no? Arbres més frondosos, així. Però, bueno, tenim locals acondicionats a cada municipi, i això ho tenim clar. Després hi ha zones, tenim tots supermercats a la vora o grans centres comercials que també estan ventilats, que si cal sortir en aquelles hores per comprar o fer alguna cosa urgent després, estan acondicionats per això. Recordem-ho, no?
I entenc que si una persona està al costat d'una altra que pateix un cop de calor, aquestes recomanacions que indicaves abans, però davant de qualsevol dubte potser millor trucar al professional.
Sempre es truca al 112, si ens trobem una persona sobretot marejada, clar, caldria valorar el moment que està, si ens la trobem i no tenim coneixement d'ella de res, evidentment és trucar primer, no? Veure si treballar com si fos una emergència, una persona inconscient o no, dependre, valorar i trucar de seguida. 112, donar les indicacions i mentrestant, tot i que no sabem el que té, evidentment són hores de calor, la treurem i faríem el mateix que amb una persona que té el cop de calor i sabem que la té, no? Posar-lo a refresc, treure una mica de roba, mullar-la, i evidentment esperar l'assistència mèdica si no recupera el coneixement en el cas o no es retroba bé. Però sempre treure-la i posar-la a l'ombra, llocs més frescos, treure-li roba i començar a donar-li aigua a poc, aigua fresca, mullar-li la pell, el que faríem en qualsevol mesura d'una persona que sabem directament que té un cop.
Unes de calor, que són més freqüents. Això també ha obligat a que les professionals us haguéssiu de reciclar, d'actualitzar,
cada any el servei,
d'activar coneixements?
Sí, bueno, el servei de salut, evidentment, ens posa, no? Cada vegada treu tríptics i en campanyes que ja surten per la ràdio, com ara, a canals de televisió. Nosaltres des del CAP recordem sempre, quan entra més o menys la temporada estiuenca, comencem ja a parlar amb els nostres pacients quan venen, a recordar la gent gran, i evidentment també es fan xerrades i tallers petits per recordar tant a gent gran com a acompanyants o a cuidadors principals de precisament les mesures que s'han de tindre en compte i les alertes, no?, que podem detectar.
Mm-hmm. Perquè cada cop són més els pacients que s'acosten al CAP.
Tenim
perquè
una població molt gran, molt gran d'edat.
Afectada també. Per cop de calor, cada cop hi ha més persones.
Bueno, hi ha gent que podria confondre, potser vindrà amb un altre símptoma, i després sí, està lligat també a això. Però la detecció a l'estiu és àmplia, sí.
Marejos, comentaves, no?
Sí, a vegades no sabem ben bé què està passant, un mal de cap intens, i moltes vegades són símptomes ja directes d'una deshidratació.
I el que comentaves també de l'exercici, perquè un no es pot confiar, doncs tinc una edat que no estic al grup de risc. I
estoy també estupendo.
Però cal tenir en compte també que aquestes recomanacions horàries també van per quan has de sortir per córrer, per exemple. No?
Van per tothom, inclús pels ciclistes. Vull dir, això també ho tenim que tenir en compte. Evitar aquestes hores, sobretot punteres, i manejar-nos per zones on estiguin ombrades, si podem, no? Dic en el cas de l'esportista que surt a córrer, del que fa trekking, que és més, en la natura és molt més fàcil perquè hi ha zones més ombrades, però quasi bé, si te'n recordes, la gent muntanyera, quan surt? Surt sempre a primeres hores de la matinada, des de primeres hores de la matinada per fer el cim i després baixa. Pues és tan de sentit comú com això.
I el cotxe també?
El cotxe exactament igual. Si el deixem aparcat, deixar-lo sempre protegit del sol, baixar una sombra si es pot, i quan s'entra baixar finestres, reciclar tot l'aire que hi ha dintre. Evidentment no deixar ningú dintre. Ni que pensem que trigarem 5 minuts a entrar, o que és un moment, una paradeta, anar a comprar alguna cosa. No fer-ho.
Són recomanacions de sentit comú, però
totalment.
En molts àmbits, no només en els de la prevenció dels cops de calor, sinó en d'altres, en salut s'ha de recordar massa sovint el sentit comú.
Sí. És una pena, perquè si estiguéssim més al cas del nostre cos de cuidar-lo, ell moltes vegades ens avisaria de per si, no? Però en els moments que vivem, que potser som més estressats dels que toca, se'ns oblida. I és bo, un recordatori, no? Un petit recordatori, una alerta, no per fer por ni molt menys, sinó precisament per previndre. I una de les eines que tenim a la nostra feina és aquesta, precisament, la prevenció i l'educació sanitària en la mesura que es pugui a tota la població.
I recomanacions bàsiques, beure aigua sovint, encara que no tingui set.
Encara que no tingui set, forçar-nos en l'ampolleta, beure glopets petits, aigua, sucs frescos, no begudes molt fredes tampoc, ni natural. Vull dir, que ens entrin bé, que ens venguin de gust, les podem acondicionar del que vulguis, de llimona, per fer-los més, si gust, més tentatiu, però aigua sobretot.
Doncs Carme Font, infermera del CAP Penedès Rural Oest, gràcies per explicar-ho i que vagi molt bé.
A vosaltres per convidar-nos. I sí, a cuidar-se molt, Raimon.
Que vagi molt bé.
Bon dia.
Calor, calor, que em falta calor, acosta't una mica, per favor. Calor, calor, que em falta calor, acosta't una mica, per favor. Calor, calor, que em falta calor, acosta't una mica, per favor. Calor, calor, que em falta calor, acosta't una mica, per favor.
Posem-hi bon humor, perquè és el que hi ha, com aquesta calor, calor, aquesta cançó de la Trova Kung Fu, que serà el contrapunt ideal a les paraules de la Carme Font i amb la qual acomiadarem aquesta primera hora. De seguida, una pausa publicitària i les notícies de les 10.
Però jo tot iaio ple de cabòries, menjant cigarros i a la meva olla, donant-me brasa sense profit. Sempre m'explico ai 10.000 històries i em dic que jo puc, que no sóc. Però fet de peus em fa sentir sirenes, cada sirena pel que he perdut. A tots els trens els queda a l'esquena, que no sóc gat i a mi em falten vides. El fred em pela i m'esqueixa tires. Calor, calor, que em falta calor.